Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
S'acusen mútuament de trencar l'alto al foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
Avui comencen els setzens de final del Mundial. Ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
Per tant, Messi, que continua pitxitxe d'aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de setzens de final aquest vespre a les 9.
Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents al migdia. El nou Congost de Manresa juga a la selecció catalana de bàsquet.
Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
Jofre Genué, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
Doncs de moment, a patir calor. Les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. sí que en alguns indrets comencen a davallar. I estem parlant bàsicament de l'àrea del Pireu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó. És una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire. És a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que ascendeixen del nord d'Àfrica, i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs baixin i es situïn en valors una mica més normals, i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada de dijous es notarà força. Amb aquesta situació de canvi, doncs avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta hi ha algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o a l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no podrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades, i prova d'això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
Avui el suplement.
Avui al suplement, tertúlia, Muriel, Marc, Núria Oriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica, amb el politòleg Toni Rodon, avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
El ja famós Canyut de l'anunci Estrella de Cervesa és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà, al Baix Empordà. Avui, Canyut, el suplement, a les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Bassas. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i seriàfiles, a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així.
Ara anem. Poco a poco.
Paula.
Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
No hay suficiente maquinaria, el equipo necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra.
Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
I va encarregar el PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres a diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat als 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a la latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
I Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que, en mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de control.
Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació ahir a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
Atenció a aquesta notícia que publicava, primer de tot, la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Bages el mes de febrer.
La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació.
De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... Sí que es va practicar i va acabar confirmant, doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclosa en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per aquest motiu.
Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
I ara música. A ver si se la sabe, mira. És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RC d'Estàdium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
Passant davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu, els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
L'informatiu del suplement.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
Hola.
Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Suposo que ve mare. Hola, mami.
Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
5 minuts per 7:45 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta, en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els 16ens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
Bueno, sobre todo Lo Celso, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro, que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo. Contento y ahora se viene lo bueno.
Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els 16ens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. Al grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona. També jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3 i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per 16ens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els 16ens de final. Sud-Àfrica, Canadà. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Ponsarnau, seleccionador català.
El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh?, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
Són declaracions de Jaume Ponsarnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè en motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la setena posició. Jorge Martín, amb la Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
Tu no sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També en motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole. És la vuitena primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc amb el Ferrari sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com estàs, Joan Anton?
Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
L'enhorabona.
Gràcies, Roger, gràcies. Encara no he dormit.
Com es diu?
Laura.
Felicitats, Laura.
Laura i Sean.
I el Sean, que és l'anglès, eh?
Bueno, ell és català, eh? Però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és català.
Però viuen a Londres, no?
Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
O sigui, vas portar la filla a l'altar?
Ah, sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
I tu aquí, al peu del canó, eh?
Bueno.
Tens dues criatures, no?
Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
Et faria il·lusió que et fessin avi?
Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
Seràs un gran avi, ja sabeu.
No ho sé si seré un gran avi, però un pallissa d'avi.
L'avi Joan Anton ja és nom, sí, d'avi, d'alguna manera.
Vols dir?
Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
No, queda bé, sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
Ja t'hi trobaràs, vull dir que
segur,
això...
No, segur, ja m'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és que és una cosa.
Imagina't, eh?
Uah.
Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
Amb explosions i closes.
Allà, si alguna d'aquelles explosions no hagués sortit bé, tot això no hagués passat,
no,
eh?
No res, ni ens haguéssim conegut, ni estaríem a punt d'acabar la vuitena i començar la novena temporada.
La vida, eh? Imagina't.
Exacte.
Bé, Joan Anton, doncs l'enhorabona, la nova, la Laura, el Sean, i se'n van de viatge de noces, espero.
Sí, se'n van...
A les estrelles, a veure planetes,
no,
un
van a
viatge
fer...
intergalàctic.
Se'n fes un marinisme a on van? Cap a l'Àsia, no recordo.
Tu, han quedat inoculats pel virus de la ciència i,
sí.
Les filles, bueno, o no, no han volgut saber res?
No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament. I no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida, i era molt petita. I una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN, i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges, i els seus dos companys, dos metges també.
Bé, perquè el gremi és el que té.
Clar, és que
però,
estudien...
Escolta, quanta gent voldria tenir un metge, una... Això, la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
No, està molt bé.
I en va entrar un al final, un cosí.
Mira,
al final
veus?
va...
Sempre va bé, sempre va bé. De
també,
fet...
a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores no, hi havia bastants números de que...
De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatra està bé, però a mi no em serveix en gaire.
No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
No, clar, el servirà amb ells també. Però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
Clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
ai,
eh?
No ho sé, però ja et dic, no vull
sí,
posar
no,
pressió
ja...
perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? Mm. I no vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
tu sempre volies, havies volgut ser pare? O, sí. O també t'hi vas anar trobant...
No, no, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fixa't, fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments, sí. Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
No, al final...
Tenir una vida social...
Prioritats.
Ja, bueno, ja és igual. Tenir una vida social...
El tòpic del científic tancat al laboratori sí. Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
Probablement sí.
Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant i la pedagogia...
Gràcies a la Pilar, eh? Gràcies a la Pilar.
Ah, sí?
Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
Com us vau conèixer?
Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables, han format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
Quina edat teníeu?
Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves en allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre el govern en aquell moment, després d'uns anys va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passàvem molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
No, no, bueno, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
Ja ho veig, ja ho veig.
No, perquè vens tuet, perquè ell es va casar la
sí.
teva filla,
sí.
perquè devies haver de dir unes paraules, no?
Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, eh? I així com escric moltíssim, clar, haig d'escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt, molt, molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, durant els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès. Per la meva família política.
També agosaradet, eh? T'has arriscat, vas voler tirar a la piscina, eh?
Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran, perquè encara no n'hem pogut parlar,
sí,
perquè...
Home, sí, clar que et van entendre.
Bueno, no ho sé. I
vas
ja
fer servir el ChatGPT, eh?
No, el Gemini.
Ah, mira, clar.
Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys. Si fa, bueno,
més,
des dels
més.
21 que veu estar
mira,
junts,
ens
no?
Vam casar...
40, aneu pels 40, ja.
Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dóna'ns una mica de temps.
No, és a dir... Més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
Sí, junts, sí.
Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació. Sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50
Uf.
Anys? Si és que...
Uf, no ho sé, Roger.
El teu?
Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa, no? I llavors venen altres...
Això, un dia en podríem parlar també,
bueno,
la Terra
clar,
és plana, eh?
Clar, però això...
Saps com a fenomen científic, eh?
Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, que et podria parlar molt millor d'això.
No, però científicament, químicament demostrar...
Ah, no, segur.
Com,
si vols,
com l'enamorament se'n va.
Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa. Que és una altra etapa més madura en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruca que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament...
Sí, tots del parell. És que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades,
sí.
Però S'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
A veure, sí, jo no vull ser tan categòric, perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera. I avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur, sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor i que si n'hi hagués una mica més, segurament funcionaria millor. Però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode, perquè no puc donar en absolut...
Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit doncs, que l'heredin?
No, mira, jo ja et dic una cosa que...
Al final també serà la teva herència, aquesta, no?
No ho és. Jo una cosa que tenia clar és que no les volia, diríem, posar el cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però mai vaig fer res activament perquè això fos així. Van ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi... Perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però, clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés. Que no en tinc ni idea de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient... Quan no en tens ni idea, llavors m'ataquen, i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... I jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa... Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
Sí, tu tancamon, eh?
Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, sí. Crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí.
Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si ets més de dretes o ets més d'esquerres.
En el sentit biològic de la paraula.
En el sentit biològic de la paraula, però no tindrem gaires temps.
Ens hem menjat el... És que m'has portat...
Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
Passa el que passa quan...
Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
Doncs mira, anàvem a explicar el perquè la lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part que és esquerrana i encara més petita que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació, perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
Ai, no ho sé, això.
Ah,
jo... No ho sé. Bueno, tu què penses?
Jo no conec ningú.
No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta farem recorda que el Rafa Nadal...
Val.
Sí que de mans i de peu era diferent.
No? Ah, sí, ja ho mirarem.
Però no sé si és que en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
Ambidiestre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem, però de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o ets d'esquerra.
Hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest titular, perquè és molt xulo, quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, vale? Per la supervivència.
Sí, un boxejador.
Correcte. I aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà contra sí. un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar sí. l'esquerrà que el dretà.
Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans. De manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà. I això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres, això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis. Són temes xulíssims, no?
Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
Va.
I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 sí. d'agost i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis.
Vale.
Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
No.
I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
Molt
al
bé.
Setembre en plenitud. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir
a Lleida,
el carrer.
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Avui, el Tot Gira...
Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbusà des dels Estats Units.
I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
Tot gira.
Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia.
Ja són 1.400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà les tasques de rescat.
Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush. Al Pakistan, un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podrien anar més enllà fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
Europa es fon de calor.
Els termòmetres de diversos països, com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
Ha estat en un comitè federal socialista plàcid, on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
Mentrestant, el PP català ratifica Alejandro Fernández com a cap de files.
I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijóo també ha acusat el president espanyol de cabdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RC d'Estàdio.
Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què?, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
I els esports, Leo Messi ho ha tornat a fer, història aquesta matinada.
L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
A les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que se suma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i, en canvi, col·loquen punts verds a ciutats europees i també al nord d'Àfrica, destinacions, en aquest cas, beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol, el Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez, i a l'ABC van encara més enllà, titular Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
Anys i anys, per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar a tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
29 espelmes Aleix García.
Crec que
El Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
El migcampista d'Ulldecona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
55 espelmes i Elon Musk.
We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari en B alta de la història, després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
Vida social.
Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
Marta Ferrer, aquests són els tiets. Avui faran ballar el públic del Random Rubí.
Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 11:45 de la nit de manera gratuïta.
Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
A Banyoles, el petit de Calaril presenta disc a la Fònica.
Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 11:15 de la nit. Les entrades són gratuïtes. I abans, a 9:15, a la Barca Tirona, hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.
I was temporary, 'cause you're my fella, my guy. And me, years that I...
I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 9:15 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:15 del vespre, les entrades per 19 euros.
I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
Música.
La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. Tens imagines llegant la geografia, creuen països, mirades i destins. Fem de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuen els dits.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Avui amb què arribarem a les 8?
Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
Suplement, amb Roger Escapa.